Al matí, amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @elmatideradiosabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'arribada de la tardor i de l'hivern suposa habitualment un augment de les urgències al Taulí, sobretot per patologies respiratòries. Els més petits són un dels col·lectius més afectats per virus com la bronquiolitis i la grip, amb pics que poden arribar entre els 150 i els 200 casos cada dia. L'any passat, en canvi, les urgències pediàtriques van caure fins les 40-45, així com les hospitalitzacions, que es van reduir també al mínim. Com es troben ara mateix les urgències pediàtriques? En parlem amb el Valentí Pineda, pediatre infectòleg del Taulí i també membre del Comitè de Vacunes de Catalunya i d'Espanya. Bon dia, doctor Pineda.
Hola, bon dia.
Primer de tot, ens situem veient quina és la situació actual a les urgències pediàtriques.
Bueno, hi ha moltes visites que no deixa de ser el que veiem cada tardor hivern. Aquestes èpoques, durant els últims anys, sempre comencem el que nosaltres diem el PIUC, que és el reforç de llits i personal de les plantes i d'urgències, preveient tot això. Sí que venim d'una època que és una cosa absolutament increïble o estranya, que és que la tardor i l'hivern passat no van haver-hi aquests casos. Gairebé cap virus va tenir un brot epidèmic a banda del SARS-CoV-2 i, bueno, en principi, realment ara s'està parlant d'un augment, com deies tu molt bé, de 40-50 visites diàries, però aquest cap de setmana hi vam fer 160, dilluns, el diumenge 158, o sigui que d'alguna manera... Però, bueno, això és el que en teoria veiem cada any.
Exacte, és el que anava a dir. Doncs sembla que tornem a la situació, no?, a prepandèmia, no?, amb les dades similars. D'altres
estem,
anys.
Estem a la situació prepandèmica amb dades absolutament similars.
Tot i això, creieu que hi ha famílies que potser tenen por de venir a l'hospital o que també doncs, tenen més recels, no?, per tot el que hem viscut per aquesta pandèmia?
Jo crec que ja no. És difícil posar-se a la ment de tothom, no?, o la majoria, com a mínim. Però jo crec que no. En aquests moments hi ha una relaxació, com sabeu, de les mesures del Covid, una relaxació gairebé total, a part de les clàssiques de mascareta, distanciament, rentat de mans, etc., i ventilació dels espais tancats. Però a banda d'això, la gent, ja ho veus pel carrer, ja ho veus a tothom, ja no tenen aquesta por, l'hospital està ja obert, hi ha visites tot el dia, matí i tarda, vull dir que d'alguna manera aquesta por ja no, crec que ja no existeix, tot i que, cuidado, que avui les dades de la Covid no han estat gens bones.
Us preocupa que empitjori aquesta situació, aquestes dades?
En quant a què? En quant al Covid o en quant als virus no Covid?
En quant al Covid.
A mi personalment sí, o sigui, ahir parlava una viròloga referent mundial i bueno, deia que a Europa, en principi, Alemanya, França, Bèlgica, sobretot, estan amb 200 casos per 100.000 habitants i nosaltres estem amb 50, 50 i alguna cosa, i realment ells pensaven que quan comencés a venir el fred aquí a Espanya probablement nosaltres arribaríem a les seves dades, amb el qual sembla ser, no se sap segur perquè aquesta malaltia avui direm una cosa i la setmana que ve en direm una altra, perquè és així, però sembla ser que podríem arribar a les dades que estan tenint a Alemanya o a Bèlgica ara que estan per sobre de 200 per 100.000.
De moment, els casos que arriben a les urgències pediàtriques, detecteu que arriben també doncs, a casos de coronavirus en nens?
No, amb nens sempre hem tingut la gran sort que el coronavirus amb nens no ha sigut mai una infecció greu, poquíssima hospitalització, pràcticament zero mortalitat i, a més, poquíssima transmissió, al revés que altres virus. De fet, els nens van ser foco d'atenció al començament de la pandèmia perquè ho comparàvem amb els virus que coneixíem, que és la grip, sobretot, no? Que el nen és el foco de transmissió, però amb el Covid s'ha vist que no. Però no només això, sinó que tampoc dona quadres greus ni pràcticament mortalitat ni hospitalització.
Parlem de precisament doncs, les patologies més comunes que us estan arribant ara en aquesta tardor a les urgències del Taulí. Quines són? M'imagino que bronquiolitis, no? Grip?
Sí, bueno, podríem parlar de les urgències del Taulí o podríem parlar de les visites que es veuen als centres d'atenció primària, perquè sí que la gravetat, evidentment, serà algo més alta a les urgències que als centres d'atenció primària, però el col·lapse dels centres d'atenció primària fa que també vinguin moltes visites de primària i vinguin a les urgències, no? Vull dir que al final jo ho intentaria unir tot, visites a pediatria, a centres de primària i urgències, i els virus que tenim en aquests moments, doncs, bueno, han començat el virus respiratori sincitial, que començava sempre a aquestes èpoques, a finals d'octubre, principis de novembre, menys la tardor i l'hivern de l'any passat, i està començant, i ja comencen a haver-hi nens a la UCI amb les patologies bronquiolitis greus, i això vol dir que això és una punta de la piràmide, quan hi ha nens a la UCI amb bronquiolitis, vol dir que al carrer hi ha la tira de caos UBRS. Aquest és el de cada any. Després tenim un brot curiós, i més això, refirmo perquè no, la gent no s'espanti perquè és un virus lleu. Tenim un brot d'enterovirus, que és el boca, mano, pie, l'herpangina, que són això, les guarderies s'està veient molt, que es causa amb llagues a la boca, amb exantema als mans i als peus dels nens, amb síndrome febril de 3-4 dies d'evolució. Tenim demostrat, perquè ara el que sí que hem avançat bastant és amb el tema del seguiment epidemiològic de la vigilància epidemiològica del SARS-CoV-2, doncs tenim la capacitat de fer proves de detecció ràpida tant a primària com a l'hospital, i això fa que podem detectar altres virus que abans no buscàvem. No buscàvem perquè les proves eren cares, tractament no n'hi ha, etc. Però ara, com que hi ha packs que es diuen multiplex, que tu fas un pack de P, un pack de PCRs o test d'antigen ràpid, i no només et fan el SARS-CoV-2, et fan l'enterovirus, et fan l'adenovirus, et fan la grip, etc. No? Amb la qual tenim bastant d'informació. En aquests moments tenim un brot, jo crec, com cada any del virus respiratori sincitial, un brot important d'enterovirus amb aquestes dues formes clíniques, boca amb peu i herpangina. I després també tenim el virus parainfluenza, que és el que és un virus similar al de la grip, però que no és el de la grip i que apareix sempre unes setmanes abans que la grip. I després tenim algun virus més que són més estranys o més poc freqüents que no, són, no, no crec que sigui motiu de comentari. Sí que dic que la grip encara no ha començat. Tenim casos absolutament puntuals i no hi ha encara el brot de grip, que deies tu, comencem molt bé, que pot arribar a 200, 250, 300 per 100.000 habitants i estem molt per sota d'aquestes dades.
I que suposo que arribaran més aquests casos quan s'accentuï doncs, el fred, no? Però a què es deuen doncs, també doncs, aquest increment de dades? Suposo que doncs, ara hi ha molta més interacció social, no? Quins són els motius?
Sí, en teoria ara estem en una fase, com deia abans, com prepandèmica, vull dir que els motius de sempre. Abans això ni ho comentàvem, però ara amb el SARS-CoV-2 tothom s'ha tornat expert en la transmissió dels virus i com es transmeten i què s'ha de fer perquè no es transmetin, però això ho hem sabut sempre. O sigui, en principi l'estar junts amb persones a llocs tancats, sense ventilació, sense mascareta, això no ho havíem fet mai abans. I ningú es preguntava per què hi havia tants virus a l'escola o a l'escola bressol i perquè el nen tenia febre cada setmana quan anava a l'escola bressol o a l'escola infantil, no? Això sempre ho hem sabut. Ara ho sap tothom, perquè ara, com que s'ha parlat de SARS-CoV-2, sap tothom, però això és així. O sigui, tancar en una classe o tancar espais tancats a nens, molts nens, pues, evidentment augmenta la transmissió de les infeccions.
Llavors hem de mantenir tots aquests hàbits d'higiene, no?, que han arribat amb el coronavirus i que hauríem de mantenir incorporant al nostre dia a dia. Parlem dels símptomes també de la bronquiolitis. Quins són? I també doncs, com es confirma que és un cas de bronquiolitis i no és un cas d'un altre virus respiratori? Suposo que es fa alguna prova, no?, específica.
La bronquiolitis és una entitat clínica, no és que hi hagi un diagnòstic que digui que és bronquitis o és bronquiolitis, ja t'ho explicaré. O sigui, la bronquiolitis és la inflamació del bronquiol, que és el bronqui més petit que tenim al pulmó, i que com que s'obtura de moc, que és la resposta inflamatòria a la infecció pel virus respiratori sincitial, pues hi ha una dificultat respiratòria. El nen comença a respirar malament i comença, si és molt petit, a rebutjar l'aliment, està irritable, i això va evolucionant. En principi pot començar com un quadre absolutament banal, catarral, amb un dia, dos dies, o el tercer dia fer la bronquiolitis. Nosaltres, quan ve aquesta època, quan tenim un nen amb un quadre catarral petit, sobretot els menors d'un any són els que fan bronquiolitis, més grans no fan un refredat o fan un quadre respiratori no tan greu. Els menors d'un any, en aquesta època de l'any, quan tenen un quadre catarral amb tos, mocs, absolutament inespecífic, que pot ser per un altre virus, que pot ser que no acabi amb bronquiolitis, però sempre hem d'avisar les famílies, els pares, que bueno, en dos, tres dies, si empitjora, s'ha de revalorar. I després tenim el que et deia abans, si això ja es pot fer primària, abans només ho fèiem a l'hospital, des de, bueno, des de que estava jo a la Societat Catalana de Pediatria, vam aconseguir que es fes ara fa un any i mig els tests de diagnòstic ràpid de primària. O sigui que a primària poden fer un test per saber si és un VRS, que és virus respiratori sincitial, i després, potser, d'alguna manera ja poden dir que aquest virus podria acabar amb bronquiolitis. O no, eh?
Quin tant per cent d'afectats poden acabar ingressats?
Nosaltres, abans de la pandèmia, ingressàvem per bronquiolitis a l'Hospital Taulí entre 100 i 120 casos per any. I eren entre mitjans de novembre i gener-febrer.
No sé si la perillositat d'aquest virus depèn de l'edat del nen, perquè és relativament freqüent, no?, en menors de 3 anys.
Totalment. O sigui, el virus sincitial afecta tota la població, tant nens com adults, eh? I nosaltres només parlem de bronquiolitis, o aquest virus només fa bronquiolitis, sobretot en els menors d'un any, i com molt fins a l'any i mig, dos anys. A partir d'aquestes edats, aquest virus no fa bronquiolitis i fa un quadre de respiratori de vies altes no greu. Que és totalment relacionat amb l'edat, absolutament. I després amb alguns factors de risc, com som els prematurs, gens en cardiopaties de base, o gens en malalties pulmonars cròniques de base. Però bueno, aquests serien els factors de risc i més l'edat.
En epidèmies de bronquiolitis com la del 2015, l'UCI pediàtrica va acabar rebent nens de tot Catalunya. No sé si estaria preparada ara per assumir aquest paper si tornés doncs, a patir una epidèmia d'aquest tipus.
Bueno, l'UCI pediàtrica és un tema, jo diria que és un gran èxit de la Sabadell de Pediatria del Parc Taulí de Sabadell. Pensem que només hi ha 3 UCIs pediàtriques, entre cometes, de veritat, dotades amb tot el que s'ha de dotar, que són Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron i el Taulí. És així. Hi ha alguna UCI pediàtrica, una UCI pediàtrica a Sant Joan 23, una altra a Vilanova, hi ha alguna cosa al Trueta, però realment UCIs de veritat, pues, en principi són aquestes 3. Nosaltres som una d'elles i ja fa anys que som referents no només de la nostra zona concreta de 450.000 habitants, que és l'àrea d'influència del Taulí, sinó que a la realitat som referència a la UCI pediàtrica, probablement amb una població d'un milió d'habitants, que és tota la zona centre de Catalunya, no? Osona, Bages, etc. Amb la qual és una UCI que ja està dotada de fa temps, degut a això, amb assumir pues, el que s'hagi d'assumir. I, de fet, quan Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, estan plens, pues, ens envien a nosaltres i nosaltres, quan estem plens, enviem ells. O sigui que són les 3 UCIs que poden atendre els quadres greus. I aquesta és la realitat.
Parlem de la grip, que no sabem si pot ser tan greu com la bronquiolitis, perquè em sembla que no acaben ingressant.
En el nen no. En el nen la bronquiolitis, la grip és molt important perquè és el foco de màxima transmissió. Per això el que dèiem abans, de que quan va començar el coronavirus els nens bueno, els volíem amagar tots perquè ells pensaven que serien els difusors de la malaltia, però no ha estat així. A la grip sí que és així. A la grip el màxim transmissor de la malaltia és el nen i realment bueno, no es vacunen els nens sans. Hi ha països que sí que ho fan, Estats Units, Anglaterra, els països nòrdics estan vacunant els nens a la grip per intentar evitar la transmissió als adults, a la gent més vulnerable, no per la gravetat que pugui donar la grip en el nen, però que per evitar la transmissió. Amb nens de risc la grip pot ser greu, però no és en principi tan greu com amb l'adult vulnerable. No té res a veure.
I llavors els símptomes són els mateixos que en els adults?
Algo diferents, no? En el nen hi ha més quadre respiratori, hi ha més tos, hi ha, a vegades hi ha bronquitis, dificultat respiratòria. En el nen es comporta més com una infecció respiratòria, que pot ser de vies altes o pot ser de vies baixes, amb febre, I en l'adult és febre, trencazo, astènia, o sigui, és molt més distingible del nen. De tota manera, el nen, quan sabem que hi ha grip, perquè això hi ha una vigilància epidemiològica setmanal i sabem els casos que hi ha, qualsevol febre, en principi, podria ser una grip. Vull dir que al final la diferenciació entre tots aquests virus és impossible. És absolutament... I juguem amb l'epidemiologia, juguem amb si sabem que hi ha casos en aquell moment, si hi ha el brot, si estem a màxim pic o no, i en base a això, en principi, actuem.
I quan s'espera que arribin aquests pics, llavors? Al final no se sap.
No ho sap ningú. I si puja el coronavirus, no sé si ho sabran encara menys. Per ara, la grip està molt tranquil·la a tota Europa. No hi ha encara brots importants de grip.
De totes maneres, doctor Pineda, s'està parlant d'una grip més forta, no?, aquest any, arran de la pèrdua del terreny del coronavirus amb els infants. També espereu aquest augment de la incidència i també que sigui més virulenta o no?
Ho sento perquè no sé res, dit cada vegada que no sé res, però tampoc ho sabem. Hi ha una teoria que diu que si tu t'has deixat un any d'immunitzar-te per un virus de la grip, que tu t'immunitzes més o menys cada any passa la grip un 50% de la població, entre un 40 i un 50%, a vegades asimptomàtic, a vegades sense amb símptomes, també hi ha gent que està vacunada, vull dir que aquest contacte amb el virus fa que el teu cos vagi produint immunitats anuals, no? Amb la qual sembla ser que l'epidèmia posterior, si no hi ha una mutació molt important del virus, que sí que passaria, un quadre greu, si és un virus similar, doncs probablement hi ha una protecció adquirida l'any anterior. I ara diuen que tenim un nicho no immunitzat, que no ha estat en contacte amb la grip, perquè l'any passat no vam tenir, i per teories dels viròlegs diuen que podria ser que aquest any en principi fos més greu perquè partint d'una immunitat reduïda o ens hem perdut un any d'immunitat. Però això són hipòtesis i no ho sabem.
No sé si algun d'aquests virus llavors es pot prevenir en infants amb vacunes.
En principi, els que hem parlat avui, cap, excepte la grip. La grip ja t'he dit que hi ha països que l'estan vacunant a nens sans, aquí només es vacuna a partir dels 6 mesos a nens amb patologia de risc i els altres virus no.
Ara que parlàvem de vacunes, als menors de 12 anys s'han de vacunar del coronavirus? Seria necessari?
És un debat que està obert i és un debat que han de decidir les autoritats sanitàries, han de decidir les autoritats reguladores, hi ha pros i contres. El nen, el coronavirus, no li fa un quadre greu, ni tampoc és un gran transmissor, amb la qual s'ha de ser supercurós en donar una vacuna que té els efectes secundaris, molt poquets, però en té, com totes les vacunes que donem a pediatria, i això s'ha de fer un risc-benefici. El tema de la protecció de grup, de si vacunem els nens hi haurà menys casos i circularà menys el SARS-CoV-2, està molt en dubte perquè hem vacunat, per exemple, a Espanya més del 80% de la població i, bueno, segueixen i seguiran havent-hi casos perquè no és una vacuna esterilitzant i la gent s'infecta, encara que menys greu, amb la qual això ho han de decidir l'Agència Europea de Medicament i la FDA americana i decidir què volen fer. Però és un debat xulo, que té pros i contres i no està decidit encara res.
Vostè és expert. Quina seria la seva recomanació? Què en pensa?
Doncs, en principi, tinc doble pensament i m'agradaria protegir tothom, però entenc que d'alguna manera exposar la vacuna sobre una malaltia que no fa mal en el nen i que tampoc ell és un gran transmissor, i si tenim o no tenim prou vacunes per vacunar a tot el món, doncs poder hauríem de deixar-ho cap al final. I això és el que estan fent, estan dilatant molt. De fet, ja tenen quasi l'autorització pels americans i encara no han tret cap decisió. Vull dir que jo crec que s'ha de tenir tot molt en compte i no només hem de participar els metges, sinó hem de participar molta gent per decidir tota aquesta història de la vacunació amb nens petits.
Doctor Pineda, per acabar i per recapitular, doncs això, expliqui'ns doncs, quin és el balanç que feu de la situació actual de les urgències pediàtriques i com seran els propers dies.
Bueno, ja portem 15 dies amb pujada gairebé vertical. Sí que és veritat que venim d'una època no coneguda mai, que és que no teníem patologia de virus respiratoris, però que comencem la tardor, començarem l'hivern una mica més tard, i sempre en aquesta època les urgències hospitalàries estan a tope. I això és el que fem. I segon vagin pujant, doncs haurem de posar més personal, si és que n'hi ha, i posar més llits, etc. Però bé, bueno, això és la duda de cada any.
fent prevenció, també. Doncs per finalitzar i tancar aquesta, algun consell pels pares que ens escoltin.
Bueno, a veure, mai ens havíem atrevit a dir-ho, no? Però amb el SARS-CoV-2 tothom ha entès com es pot fer prevenció d'una infecció respiratòria. No diré que s'hagi de mantenir la protecció que hem tingut amb el SARS-CoV-2, però és aquesta la manera. O sigui, el SARS-CoV-2 és un virus respiratori, es transmet per via respiratòria i això li passa a tots els virus que afecten els nens. Vull dir que si fem el que fèiem amb el SARS-CoV-2 probablement tindríem menys patologia. Jo no sé si això és viable o possible, no?, a les escoles, perquè ja estan molt, 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 molt cansades, no?, i molt cansats. Però, bueno, l'única protecció és aquesta.
Un últim esforç, no?, entre tots haurem de fer precisament per mantenir, doncs, una mica a ratlla tots aquests virus. Moltíssimes gràcies, doctor Valentí Pineda, pediatre del infectòleg del Taulí i membre del Comitè de Vacunes de Catalunya i Espanya. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.